Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
L'objectiu de la candidatura, que es diu Molly per alcalde, és convertir Toronto en la ciutat més amigable pels gossos del món. Toronto té registrat més de 300.000 gossos i Molly per alcalde vol més parcs on aquests animals puguin anar a acampar lliure sense corretja o reclamen que a l'hivern es deixi d'escampar sal als carrers perquè això perjudica les peülles. Si creuen que la de Molly és l'única candidatura alternativa a les principals forces polítiques de Toronto, heu de saber també que avui també opta l'alcaldia Meir Strauss, que és un nano, un adolescent de 18 anys, que s'ha fixat com a prioritat eliminar l'olor de mofeta que diu sent al voltant de les botigues de Maria. Desconeixem quines són les opcions electorals de la gossa Molly o l'adolescent Meir, i si, com ha passat en altres eleccions municipals, es quedaran a l'oposició o s'aniran a casa desitjant a tots els altres que els bombin.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Són les 9 i un minut.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Són les 9 i 2 minuts. No hi ha cap tertulià. Bueno, hi ha el Martí Oliveres. Hola, Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
I vaig a fer una cosa perquè em diu a l'Ernest Ferrer que estan arribant a l'ascensor. Doncs jo, com que són uns grans... uns grans tertulians, els vaig a rebre a l'ascensor perquè se sàpiguen que sàpiguen estimats. Esclar. És que hi ha un problema, que només tenim un ascensor. Espera't un moment. Mira, hola, el Miquel Samper. Hola, Miquel Samper, bon dia.
Què tal, com estàs?
Per les escales, jo us vinc a rebre a tots, perquè, esclar, estem en antena ja. Hola, Teresa Cunillera, bon dia.
Bon dia.
Hola, Marius Canal, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Hola, hola. Hola, Mònica Terribas, bon dia.
Bon dia.
Què passa? Explica, Marius.
No, perquè...
Què passa?
Clar, tenim dos, quatre ascensors. N'hi ha dos que van a un costat i dos a l'altre. I un de cada costat l'estan canviant. L'està canviant, no es canvia un ascensor, en canvies un del de centre. No. Ai, és més complicat. I els hi vam pujar fins a la planta 12 i hem fet les 3 següents caminant.
Vale, doncs respiro una mica i em vaig cap aquí, ja. Ara vinc, que pobres l'està ofegant. Però és que és la primera vegada, és la primera vegada que he vist que no hi havia ningú a l'estudi i llavors, clar, he tingut un problema. Sí, és que jo tenim un problema a l'ascensor del grup, no del grup, de l'edifici, que com deia el Màrius, n'hi ha 4 i 2 no funcionen, que és una cosa que està molt bé. És que està molt bé. Llavors hi ha una vegada que és que a la planta 12... posa't allà, Martí, a la planta 12...
Fas
transbordo. Fas transbordo, exacte, com sí, si fos el dia del
bordo. Transbordo.
Fas transbordo.
I ets recomandat el Màrius amb
sí,
una dignitat
no
tremenda.
Sí.
Amb molta diligència.
Respireu, si ho voleu, respireu.
No, és que a més avui és un dia que hem arribat tots un quart d'hora abans,
sí.
Hem fet un cafè...
Jo he arribat l'últim i me'ls he trobat allà fent un cafè i m'he assegut perquè he pensat...
Vull dir que anàvem bé de temps. Anàvem bé de temps.
Però que vagi a saludar el Pablo Iglesias perquè... Bueno, falta el Pere Mas.
No, avui no hi ha excusa.
Igual està callat a l'ascensor.
No, avui...
Avui el trànsit és el que hi ha a les escoles.
Sí. Hola, Pablo Iglesias, bon dia.
Molt bon dia, estoy, me he quedado preocupado escuchando resoplar a Mari.
Con la energía que transmite
siempre... No. Es que esto de que le hagáis subir las escaleras andando al hombre me parece...
No, ha sido él, Pablo.
Ella es el comandante.
Ha sido él.
He hecho un Wagner, es decir, he buscado una vía alternativa para arriba.
¿Quién es Putin?
No sé quién es Putin.
Bueno, después parlarem, d'aquí una estona parlarem de Rússia, perquè abans vull parlar de l'entrevista de l'Évole d'ahir, vull parlar... Però el primer que vull parlar, perquè aquest, no sé si ha passat a Madrid, però aquí ha passat aquest cap de setmana. Feu-me soroll quan pugueu, aviam si podeu
petar
l'antena del Tibidabo, si pot ser. Hi ha una cosa que ha passat, que hem d'entendre, que és que aquest cap de setmana la frase més repetida no ha sigut Wagner, no ha sigut, hòstia, el que ha dit Pedro Sánchez, no ha sigut tu i les eleccions, no. La frase més repetida ha sigut, hòstia, quina calor.
Bueno... M'ho contes o no?
Perquè, clar, la Teresa Cunillera, avui explicaves, perdona, Martí Oliveres, tu deies que ahir a Vinebre es va arribar a 40.9 graus, 40.9, i que a Terres de Ponent, estem parlant de Lleida, per exemple, ahir quan es va arribar...
39.
39, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Ja te digo.
Però sí, realment...
Sí. Lo pitjor de tot són les nits.
Ja.
Perquè saps què passa? Que normalment a Lleida la nit acaba baixant una mica la temperatura i llavors, bueno, te permet relaxar-te, com a mínim, no? Aquesta nit ha set infernal.
Doncs això que mira...
I la que ve, suposo que pitjor.
Sí,
hi ha una conclusió que hem de treure. Aquesta gent de Vox són tan fredes que són capaços de negar el canvi climàtic.
Sí. Ja ho estan fent?
Sí, sí. Bueno, neguen tot. No,
ja ho estan fent, estan negant. Hi ha molta gent de Vox que nega el canvi climàtic. De fet, la presidenta de l'Aragó, de les Corts de l'Aragó, ho nega, el president de les Corts Balears ho nega, i el president també de les Corts Valencianes també ho nega. Els tres neguen el canvi climàtic. I la gent de 2030...
Fotria dalt de la neta...
Sí, de moment no es posen dalt de les tribunes.
No, és que estem parlant de... Ara ho parlem, per això vull tenir el Martí Oliveres aquí, més enllà de la temperatura, que ara baixarà. Per cert, a Madrid... ¿Al cap de semana también feía tanta calor, Pablo?
Ha hecho bastante calor. O sea, se ha notado muchísimo el cambio con respecto a la semana anterior. De hecho, es verdad que hasta hace pues, más o menos 3 o 4 días ha llovido mucho y daba como una sensación más primaveral, pero llevamos 48 horas de... Bueno, eso de que cuesta dormir.
Estem parlant de 40,9 graus a Vinebre. Estem parlant de 39 graus a Lleida. Clar, aquí hi ha moltes preguntes a fer-te. La primera, ja te la feia abans, és a dir, això són temperatures rècord per una època com aquesta o no?
Que es donen poc. Són excepcionals, es van donar l'any passat, fins i tot abans. Va ser curiós que el 2022 van arribar aquests 40 graus entre el 15 i el 18 de juny. Per tant, va ser encara més prematura aquesta calorada. Aquest any, doncs mira, 26 de juny, aquests 25 de juny, 40.9, 41 graus a Vinebre, 39 a Lleida, però 37, 38, 39 a molts punts de Ponent, de l'Ebre, el Priorat, fins i tot a la Catalunya Central. I amb això que comentàveu de les nits avui a Lleida, curiosament s'ha baixat dels 20, per tant no ha estat ni una nit tropical. 19.8 a la capital del Segrià,
pues a les 6 del matí el dia... no semblava, eh?
Clar, i aquest sol que impacta tot el casc antic i agafa...
Perquè aquí hi ha una cosa, Martí, que hem d'explicar a la gent que, per qui no ho sàpiga, des de fa un temps cap aquí estem parlant de que ja les nits estan dividides. Ja, les nits, la primera són les nits...
Les nits tropicals, les quan nits tropicals, no es baixa dels 20...
Quan no es baixa dels 20, que això, quants dies portem amb que no es baixa dels 20 graus?
Doncs mira, a Barcelona ja serien, veure, 15 de cap de setmana, que no he comptat el cap de setmana, sí. No està treballant, sí. Amb 17 o 18. Després ho confirmem, vale. Però...
18 nits consecutives amb nit tropical, és a dir, per sobre dels 20 graus de nit.
Exacte.
Després de les nits tropicals arriben les nits...
Tòrrides, que és la primera que hem tingut avui a molts punts de la costa.
Que és?
25 de mínima.
25 sí, de mínima.
Tota la nit està per sobre de 25.
Avui és una nit que molta gent de la redacció, per exemple, diu que li ha costat molt dormir, que ha passat molta calor, molta calor. Estem parlant de nits tòrrides, més de 25. Sí. I després venen?
La ruent, que esperem no arribar-hi. Serien mínimes igual o per sobre de 30 graus.
Okay. Que això en vam tenir l'any passat.
En vam tenir. I crec que abans fins i tot també. Per tant, són nits puntuals, sobretot passa a l'Empordà amb la tramuntana, és una tramuntana cremadora, rescalfada. Avui a Llançà, tota la nit no s'ha baixat de 27.
Per tant, de 27 graus a Llançà?
A Llançà. Per tant, s'hi han acostat ja aquesta nit roent, sobretot tòrrida, a l'Observatori Far de Barcelona. Avui hem tingut la mínima de 25,2 graus, no havia passat encara aquest estiu, primera nit més càlida de l'any. I ara, per sort, sí que ja som a dalt de la cresta de la onada, ja començarem a baixar. Per
tant, baixarem,
de mica en mica anirem...
I com deies, a partir del divendres, segurament el que notarem és que estarem 10 graus per 10, 9, 10, 11 graus per sota d'ara.
Exacte, i fins i tot per sota de la mitjana, o sigui, estem molt amunt, estem uns 8, 10 graus per sobre del que tocaria, ens situarem a la mitjana entre dimecres, dijous, per tant, continuarà fent calor, som a l'estiu, evidentment farà calor, però no aquesta calor tan insuportable, i de cara a divendres, dissabte i diumenge ens mouríem ja per sota al Pirineu i a l'interior fins i tot estones de màniga llarga. A més, plourà, cel més tapat, ruixats, tronades, tot plegat afavorirà aquest descens.
Deixa'm preguntar-te dues coses. Una que ens servirà molt per parlar de després. La primera, l'estiu? Això ens dibuixa com serà l'estiu o no?
No té per què. El que passa que sí que s'està veient els últims anys que l'estiu el que fa és allargar-se i avançar-se. O sigui, a l'estiu està guanyant terreny a la primavera i a la tardor. Llavors, les calorades prematures del maig i el juny cada cop són més habituals i cada cop amb l'escalfament climàtic doncs cada cop aniran a més, i aquesta regió mediterrània on vivim doncs es veu aquest augment fins i tot més marcat respecte a la resta del planeta. Això no vol dir que tinguem un estiu que tinguem períodes de fresca, però aquestes puntes de calor les tindrem. Per tant, jo m'aventuro a dir que segurament el juliol amb tota probabilitat pràcticament tornarem a tocar els 40 en algun punt de Catalunya. Que després acabi sent un estiu horrible com el del 2003 o el del 2022, veurem, però la tendència és que cada cop hi hagin més pics de calor i aquestes onades una mica més sostingudes. És molt curiós que les meteoròlogues i els meteoròlegs mirem els mapes i sempre estem veient, i ho comentem, no, amb la USART i tots plegats, veiem aquesta expansió d'Àfrica cap al sud d'Europa. Veiem la llengua càlida que hauria de correspondre amb el Marroc, no, amb la zona del Sàhara, i com abraça ja tota la zona d'Itàlia, del sud de França, de la península Ibèrica. I realment preocupa, i llavors, clar, cada cop arriben abans aquests 40 graus.
La segona pregunta que em diria enllaç amb el que vull parlar després és el que comentava el Màrius Carol. Hi ha molta gent que ara governarà. Governarà vull dir ara ja governarà. Que presidirà parlaments, que nega un canvi climàtic.
Sembla que sigui una condició per ser president d'un parlament.
Sí, que neguis el canvi climàtic.
A la dreta, ser un negacionista.
Un negacionista, bueno, però només això, després de la violència de gènere, va ser masclista...
No, ara, però estem parlant de...
Sí, d'això no, però dic com que és negacionista de tantes coses, sí. Però quan parlem d'això, Martí, a tu no t'ho he preguntat, l'he preguntat a la Mònica Usar manta vegades, i t'ho pregunto a tu. Negar el canvi climàtic és de les grans barbaritats que podem fer ara?
Sí, totalment. És que no. Per sort tenim les dades i les dades em confirmen això. No, és que abans no feia tanta calor, no? Hi ha molta gent que, segons titulem, calor forta. Tot l'any ha fet, tots els anys ha fet calor. Sí, que l'estiu faci calor és normal a casa nostra. El que passa que està fent més calor del que tocaria, s'està avançant i l'escalfament planetari és una evidència que marquen doncs, els paràmetres de les dades estadístiques que tenim amb estacions. Per sort, tenim aquestes estacions que ens marquen l'increment de temperatura constant des de l'era preindustrial, que ja supera doncs, aquest grau i mig en alguns casos, i que Catalunya, regió mediterrània, s'està accentuant. Llavors, clar, si no es compleixen tots aquests acords, que vosaltres hi entendreu més, que s'estan seguint des dels països, doncs continuarem en un escenari de no baixar emissions de CO2, de no adaptar les ciutats amb àrees verdes que permetin aquest refredament nocturn, que és un altre dels problemes doncs, de Barcelona i de moltes altres capitals.
Què deies, Samper? Volia fer alguna pregunta?
Sí, no. En quant al tema de la calor, està claríssim l'estiu que tindrem, però com anem d'aigua? Com anirem d'aigua?
Mira, pinta plujós. I això és una molt bona notícia. Marquen la majoria de models, tant allò, sempre expliquem, el centre americà i l'europeu, marquen el que tocaria o per sobre en el cas del centre i nord de Catalunya. Per tant, Pirineu, capçaleres de rius, que hi vagi plovent a l'estiu, és una cosa habitual i que si arriba en un any complicat com l'actual, és una gran notícia. Estem doncs, esperançats amb aquest estiu. I ara el juliol es veu amb l'inici de tempestes de tarda a més zones. Per tant, ara hem tingut uns dies més de tranquil·litat, però avui ja tornen al nord, cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, fins a la Garrotxa, Pla de l'Estany, i a finals de setmana es veu una regada més generosa. Segurament també aquí a Barcelona. Agost també pinta plujós. Les dinàmiques de tarda continuaran, ruixats, tempestes. Això no vol dir que de tant en tant tinguem, clar, alguna setmana doncs, de sol i de canícula amb aquestes calors desorbitades.
Escolta, una pregunta, no té res a veure amb això que estaves dient, però té a veure.
Em permets una cosa, amb això, Pantà de Sau, ja, és a dir, l'aigua ja va tocant a les portes de l'església, que és una molt bona notícia.
Sí, estem...
Perquè hem vist, bueno, de fet, el Vialliure fa un programa des del Sacarral, que era allà.
Sí, estàvem allà.
El Sacarral, que era allò, i ara ja no es podria fer perquè quedaríeu tots negats. Per tant, vol dir que ja hi ha aigua.
Sí, recordo que estàvem allà amb el Xavi Bundó al 6,5%, I ara la cosa ha canviat, està al 30. La petita mala notícia és que s'ha aturat aquesta entrada d'aigua de les últimes setmanes, la inèrcia plujosa que feia encara entrar fins a aquest 30-30,5% s'ha aturat. Ara estem allà. Llavors ara és molt important que continuï plovent, perquè si no aquesta inèrcia no continuaria. Però bé, tenim la Baells al voltant del 35-36%, el conjunt de les conques internes aquest 30-31%. És una recuperació general del 5%, però bé, alguns canvis importants com Sau, i amb l'esperança d'aquest juliol i agost plujós, ostres, de mica en mica la cosa es pot anar resituant.
Jo deia que aquesta setmana, amb la implosió del Titan, hem vist milers de mapes d'on es va produir exactament l'enfonsament del Titanic. Jo no, hagués costat una mica situar-lo, si és de memòria, vull dir, no, devia perdre aquesta classe a geografia a l'institut. Però aquests dies, clar, tothom hem vist on estava situat. Que allà, o sigui, de fet, està una mica quan acaba els Estats Units i comença el Canadà. Allà un iceberg ara deu ser impossible de trobar, perquè, entre altres coses, l'Àrtic s'està quedant pràcticament sense gel, no? Vull dir, avui l'accident del Titanic situat allà seria impossible.
Sí, el que és curiós és que estan baixant, per això que comentes, la desfeta també del gel continental marí es desprèn més al sud del que abans era habitual per aquest escalfament, però a vegades això també porta un refredament de certes aigües i certes corrents, com és un peix que es mossega la cua i és un efecte contrarrecorrent, no? Que dius, no, vindrà un escalfament, però com que allà on hi havia d'haver el fred es refreda i baixa de latitud, està refredant zones que eren més càlides. Llavors, en segons quins patrons, això pot tenir un efecte una mica contraproduent, però evidentment és complicat, però poden aparèixer icebergs potser per aquesta falta de fred i l'augment de la temperatura despendre'ls més avall.
És un quart de 10 i un minut. Gràcies, Martí.
Ja, no.
Continuem. Hola, Pere Mas. Avui no tens excusa, han dit aquí els teus companys. No diguis l'ascensor, perquè ja saps que l'ascensor...
No,
què? Me'l torna a moure. Mou els micròfons.
Ai, sí, és veritat.
Quan un busca una excusa per alguna cosa que no sap què dir o tal, agafa... No, és una mica...
No, hi ha un trànsit.
Podria dir que ha estat la Via Augusta, que també. Podria dir que ha estat la calor que ha fet aquesta nit. Jo a les 4 m'he aixecat a obrir una mica la persiana de la calor que tenia a casa.
Ha sigut horrorós.
Però he calculat malament. He comptat que avui no hi havia les escoles, he sortit una mica més tard i he pagat.
No passa res.
Vaja, sóc encantat d'estar aquí,
un home confiat.
Són les 9.
Bueno, i t'he sentit, tot això del micròfon allà sense fils.
Sí, clar, l'home s'ha anat a rebre com Déu mana.
Bueno,
per cert, que d'aquí uns moments amb el Pablo Iglesias, amb la Mònica Terribas, amb la Teresa Cunillera, amb el Miquel Samper i amb el Màrius Carol, i amb el Pere Mas, escoltarem el bo i millor de Pedro Sánchez amb Jordi Évole. Ara Pedro Sánchez es llença als programes.
Menys aquí.
Això ho ha dit la Mònica Terribas, no ho he dit jo. Què ho he dit abans? No, hi ha una cosa que és que es parli molt... Ara ho puc dir perquè... Que es parli molt. Mira, jo he de dir una cosa i no és perquè les orelles del Pablo Iglesias quedin regades. L'única persona que venia dels partits, diguem-ho, grans d'Espanya, de l'Estat, a Catalunya, a fer entrevistes, era Pablo Iglesias. I així ho dic. Jo entenc que quan vens aquí tens un problema, que és que ai, el que puc dir, si no faràs un Casado, que és el que va passar aquí quan va venir Pablo Casado en aquest estudi, que va dir el que va dir, i va passar el que va passar.
Vas arruinar la carrera.
No, se'l va arruinar ell sol, això deixa'm que ho digui. Clar, perquè aquesta és una altra cosa que es va dir aquí, que unes castanyes que van caure a tothom aquell famós dia de Pablo Casado, entre altres que ve de Los Santos, perquè va acceptar fer l'entrevista en català. No, només va, no, és que no va acceptar fer l'entrevista en català, és que la va demanar ell fer-la en català. Perquè va fer un García, que Mujeres Catalanes allà a Montserrat, que va dir que la seva dona és d'Alacant i entén el català. Va dir, i bé que l'entenia, perquè el va entendre tot i va dir el que va dir. Bueno, és igual. Però és veritat que ahir escoltava a l'Évole, i en aquest cas a Pedro Sánchez, parlar de que sí, ara vull ir a Ana Rosa, sí que ara vull ir a l'Hormiguero i tal, no sé quantos, i pensava, hola, que hi ha alguien, perquè penses, pues, no passa res.
Home, el món d'espais a Madrid considera que és molt més perillós venir a veure el Basté o venir a Catalunya que anar a l'Hormiguero o ser sotmès a l'Anna Rosa.
Jo el Pedro Sánchez el vaig poder fer abans de ser president.
Jo també, igual, sí, sí.
Però un cop va ser president.
Mai? Però perquè és més perillós.
Ja no va haver manera. Doncs perquè aquí hi ha moltes preguntes molt difícils de respondre. Callar no es faran mai. Callar no es faran mai. Perquè el tema Pegasus i la investigació i la infiltració de policies i tot un seguit de coses que tenen a veure amb el seu govern, no li fan. No li fan aquestes preguntes. I no li fan preguntes sobre la taula de negociació. I no li fan preguntes sobre quina és la solució política que ell veu per Catalunya després d'això. No li fan, perquè sap que aquí, amb el tema dels indults sol, no se'n surt. I aleshores és incòmode venir a Catalunya, perquè sap que hi ha una part de l'entrevista que li farà el Jordi, o que li farà la Laura, o que li farà l'Ariadna a TV3, o el que sigui, que abordarà les qüestions que tenen a veure amb la no resolució política del conflicte. Clar. I que aquí dient que tot està molt bé d'ençà que ells governen i que tot està molt calmat i mira quina Catalunya tenim el 2023 respecte al 2017, no cola. No cola perquè hi ha un munt de coses que estan sobre la taula. Clar. I per això és difícil que vinguin.
Comença a colar perquè tampoc ha sigut un èxit mundial el resultat de les darreres eleccions per l'independentisme.
No, no, no.
Jo crec que aquí ell pensa que és on no té el problema i per això no ve, això és la meva impressió, eh?
Tampoc venia abans. Tu què li recomanaries, Teresa, que vingui o que no?
Jo no vull fer el mateix que va fer ell quan el del Núñez Feijó, que li va preguntar l'Évole. Per tant, jo crec que ell farà el que, que serà correcte.
Clar, no, sí, ho entenc. Escolta, jo entenc.
I a tu no t'han respost mai aquella, quan fas una petició, quan feies una petició a un d'aquests i et deien és que aún no hacemos los periféricos?
No, això m'ho ha dit alguna...
A nosaltres això ens ho han dit.
Soy ni Moncloa, no. Aquí, és a dir, per exemple, hi ha una cosa que està fent que és veritat, que és... Aviam, hi ha una cosa que vull dir que és veritat, que és que amb el PSOE al govern, la facilitat per tenir ministres... Està molt bé.
Sí,
és tant. Molt millor que amb el PP, molt millor, és a dir, però infinitament millor. Però jo crec que de la mateixa manera que un dia Pablo Casado va venir a dir aquí que semblava que la porta aquesta d'aquí, que abans grinyolava, ara ja no grinyola, semblava que fos el polígrafo de la màquina de la verdad, perquè quan va entrar aquí, va seure, va començar a dir coses que mai havia dit, entre de les coses que va dir, recordem, Pablo Casado va dir aquella cosa que per Espanya, per Madrid, bàsicament, Madrid, va ser una barbaritat, que és que el dia d'octubre a mi no em va agradar veure com els policies pagaven a la gent, però tampoc vaig veure que allò fos un referèndum legal, i va haver-hi un merder de nassos a Madrid, doncs clar, això, hi ha aquella por de dir, ostres...
Sí, però també va passar amb el Mariano Rajoy, que va dir que Madrid no és Espanya, no sé quantes coses, és a dir, aquesta cadira, quan seu doncs un segons quins presidents de la dreta, sembla que sigui una cadira elèctrica.
No, però Miquel Iceta també va dir la famosa frase, eh?
Correcte, Miquel Iceta també. És que no, què va ser?
El tema dels indults, diu, amnistia no.
Però
indults sí. Va venir, però estic parlant de fa molt de temps.
Sí, sí.
Però això, jo crec que no hauria de fer... Un president d'un govern d'Espanya no hauria de tenir aquests problemes. I això em lliga a pensar una cosa. No sé si li ha passat... No, la Mònica... No sé si era... Sí, jo crec que sí. Que és l'únic president del govern d'Espanya...
Aznar amb el...
No. L'única entrevista...
Zapatero.
Zapatero. I cinc... amb Maria Teresa Fernández de la Vega.
Però el Zapatero sí que, per exemple, jo el vaig fer el dia de les Corts quan es va aprovar l'Estatut, en el seu dia a Moncloa, l'Aznar va venir a TV3, que el va fer l'Oliver...
I en Barberà.
I el Barberà... No, però tu recordes aquella entrevista que li va fer el director de la tele...
No, jo recordo la del Barberà, que va dir el de que hablo en català...
El Joan Oliver el va entrevistar en el Josep Maria, Aznar, en aquell moment devia ser Josep Maria, perquè en la intimitat aquell moment devia parlar català,
sí.
Li va fer una entrevista a TV3, que recordo perfectament, perquè va ser una entrevista... insòlita des d'aquesta perspectiva. I després el president Zapatero sí que se'l va poder entrevistar amb una certa normalitat. Després a la Rajoy, jo no recordo que com a president...
No.
El Fuentes no el va entrevistar? Jo diria que sí, el Manel Fuentes. Jo diria que el va entrevistar al matí de Catalunya Ràdio.
Sí.
Diria que sí, que el Manel el va poder entrevistar. I després d'això no hi ha hagut manera.
No, perquè va arribar el 2017. I llavors va passar el que va passar. Però, en fi, ara parlarem i parlarem de l'entrevista del Jordi i el Pedro Sánchez a La Sexta. Però abans, Hola, Noemi, què tal?
Com va tot? Molt bon dilluns,
fatal,
hola.
Fatal, fatal com sempre.
Arriben les rebaixes del Corte Inglés,
arriba,
com cada any. Mai
arriba.
Fallen. Una altra vegada, grans descomptes i grans sorpreses.
Per exemple.
Parlem de les rebaixes del Corte Inglés,
sí, ja,
on tot torna a ocórrer.
El gran o gran.
És igual. Parlem d'una selecció d'Àgata París i Pandora amb fins al 50% de descompte. En llenceria de dona tenim marques com Chantel, Passionata, Dim, Playtex, Emphasis i Cuchel Lenceria amb fins al 50% de descompte. I en bany fins a un 30% de descompte en marques com Chantel, Lee Charmel, Gotex o Emphasis Baño. En roba interior, pijames i bates d'home, fins a un 30% de descompte en aquestes marques, Mirto, Impetus i Nocturno. A més, t'ho portem a casa en menys de 2 hores amb la nostra tarifa plana i sempre amb la comoditat de poder comprar on i com vulguis, a botiga, web o app del Corte Inglés. Descarrega't la nostra app i descobreix com les rebaixes cada dia es fan. I abans d'acabar, recordar-vos que tots els diumenges i festius fins al 15 de setembre, el Corte Inglés de la Diagonal, de Plaça Catalunya i del Portal de l'Àngel romandran oberts de 12 del migdia a les 8 del vespre perquè pugueu fer les vostres compres amb comoditat. I així acomiadem el dilluns. Adéu, fins demà.
El risc d'incendi descontrolat i tu llancen borilles per la finestra?
Foc off!
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off!
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off!
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off!
Aquest estiu més que cap altre, a les imprudències, foc off! Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Acabes batxillerat o un cicle formatiu de grau superior? Vols estudiar a la facultat on s'ofereixen els millors graus en educació social i treball social segons els rànquings universitaris? T'esperem dijous 29 de juny a les 6 de la tarda a la sessió informativa de la facultat Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull. Inscriu-t'hi a peretarres.url.edu. Canvia el món. El futur et pertany.
2 anys de tranquil·litat amb Midas Care Service, om. 2 anys de tranquil·litat amb Midas Care Service, om.
Amb Midas Care Service, la tarifa plana per al manteniment del teu cotxe, tindràs 2 anys sense despeses inesperades. Per una quota fixa des de només 38 euros al mes, comptaràs amb revisions, bateria, climatització, escombretes. Calcula la teva quota a Midas.es.
Midas.
Estàs a punt per viatjar un nou món d'emocions i acrobàcies extraordinàries? Vine a gaudir de Festa, el nou espectacle exclusiu que el Cirque du Soleil ha creat per Andorra. Una gran celebració en què res és el que sembla. De l'1 al 30 de juliol tens una cita a Andorra. Reserva la teva entrada a visitandorra.com.
I tu, amb qui te'n vas de vacances? Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Qui és el teu estiu? Viatja amb Balearia en ferri de Barcelona a Menorca des de 50 euros. Balearia, la companyia ho és tot.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves gènives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris de Vitis en Fies, amb venda a farmàcies i parafarmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
L'estiu arriba a Rodi. Ara si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi.es i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 73 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Són les 9:29 minuts. Jordi Sánchez... Ai, Jordi Sánchez. Pedro Sánchez, en Jordi Évole, he fet una dislexia. Ha carregat... Li ha donat la raó a Pablo Iglesias perquè ha carregat de manera clara i directa contra la dreta mediàtica. És a dir, els mitjans conservadors, això sí, així com Pablo Iglesias diu nom, cognom, mitjà i número de telèfon, Pablo Iglesias els acusa d'haver difamat i mentit sobre ells sense nom, sense concretar, i també els seus ministres per debilitar-lo.
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Què he dit ara?
Pablo Iglesias.
Joder, quin matí. És igual, mira, he decidit que d'aquí una hora me'n vaig.
Tira el tall.
Exacte, tira el tall.
Todo obedece a la misma estrategia. Una estrategia que podemos calificar de trumpista, pero que también tiene sus raíces en España. El trumpismo al final, ¿qué es? Uno, es la deshumanización del adversario político, es lo que han hecho durante estos últimos 5 años con ese malvado sanchismo. Dos, es el cuestionamiento de los resultados electorales cuando no son los que a ti te gustan. Y tres, es el incumplimiento de la legalidad. Esto que llaman el sanchismo no deja de ser una burbuja que han inflado a lo largo de estos 5 años en base a tres cosas que me parecen importantes. La primera son las mentiras, la segunda son las manipulaciones y la tercera es la maldad.
I diu que hi ha poders econòmics que treballen per fer-lo fora de la Moncloa a través dels mitjans de comunicació que controlen.
¿Alguien del poder económico le ha insinuado, Pedro, te vamos a hacer caer?
No se atreven a tanto, pero es evidente que en sus terminales mediáticas se percibe ese mensaje y también incluso en algunas de las editoriales o de las columnas en estos medios de comunicación conservadores y también de la derecha política, que no deja de ser una terminal de este poder económico. Quien quiera saber exactamente a quién me estoy refiriendo, que siga la pista del dinero.
També admet que durant anys ha subestimat el discurs de les dretes, que qualifica de verinós.
Hombre, algo mal habrá hecho usted también.
Sí, no haber prestado atención al factor corrosivo y al veneno que iba metiendo en la sociedad con esto del sanchismo.
Sobre els seus anys de govern, assegura que les referències a ETA li han fet mal a nivell personal.
El intentar asimilarme y asimilar al Partido Socialista Obrero Español a ETA. Yo creo que este ha sido de los momentos más difíciles de escuchar en el Parlamento, el que yo he primado más a los verdugos que a las víctimas del terrorismo, el que poco menos nosotros hemos estado transigiendo con la violencia terrorista y que, como hemos escuchado en muchas ocasiones, ETA sigue viva y ETA está en el gobierno.
Per cert, que també ha parlat a Pablo Iglesias per criticar el linxament que han patit tant ell com Irene Montero, diu que és part de l'estratègia que pretén derogar l'anomenat sanchisme.
Yo creo que todo es lo mismo, es una excusa. Al final es tratar de derogar la España que hoy es, lo que hemos construido durante estos últimos 4 o 5 años. Y esto es realmente a lo que van, a no hablar de lo hecho y sí hablar pues de aquellos actores, o en este caso actrices políticos, que hemos liderado este cambio y estas transformaciones, ¿no? Yo, si me pregunta, mi relación con Pablo Iglesias siempre ha sido correcta. Nunca ha sido estrecha, siempre ha sido correcta. Él tiene unas convicciones muy fuertes, que no son las mías, que respeto, pero, bueno, pues hemos tenido una relación correcta.
Després n'hi ha pam-pam-pam, però jo us vaig tirar els talls així, per si algú no ha escoltat, i insisteix que la llei del només si és si ha estat un dels errors més importants d'aquesta legislatura, però d'error tècnic, diu.
El de un gobierno feminista, el haber cometido un error, en este caso técnico, en la ley del sí es sí, que provocó una serie de efectos indeseados y es ver rebajas de penas en agresores sexuales. Para mí este es el mayor error.
Assegura que continuarà estant disposat a pactar lleis amb tothom, també amb Bildu, perquè l'important és el què i no amb qui.
Nosotros, por ejemplo, hemos llegado con esta formación política y otras a acuerdos como la reforma de las pensiones. Pero, por ejemplo, en uno de mis principales compromisos de legislatura, que es derogar la ley Mordaza, no hemos podido llevarla a cabo. Y no la hemos podido llevar a cabo precisamente porque Bildu, Esquerra Republicana, entre otros, me pedían cosas que para mí eran absolutamente inasumibles. Insisto, de nuevo, es el que, no es con quién.
Varias cosas. Primera, que efectivamente de Cataluña se me ha hablado muy poco, porque, como dijo él, es un tema que... que estem en vies de resoldre. Una. Segona, va parlar de tots els partits polítics d'un nom que no apareix Junts, ni Puigdemont, O sigui, va aparèixer Esquerra, va aparèixer el PNB, va aparèixer Bildu, molt Bildu, molt Bildu, perquè és un tema, i es va parlar molt del PP, bàsicament es va parlar molt del PP i una mica de sumar. Val? Anem aquí, acabarem amb Pablo Iglesias. Aviam, Màrius, què? De tot el que has escoltat.
Aviam, jo crec que el que fa... L'entrevista té interès per què? Perquè tots recordem l'entrevista que fan els mateixos personatges, o sigui, Jordi Évole i Pedro Sánchez, quan amb ell doncs, el tiren pel balcó de Ferraz i allò s'espolsa i se'n va amb un peugeot, em sembla que era, recórrer un peugeot de segona mà, recórrer Espanya. Aquella és una entrevista feta doncs, en el moment en què ell està més dolgut i ho deixen a tot. O sigui, allà no hi ha cap impostura, entens? O sigui, allà ell diu tot el que pensa. Llavors, la gràcia d'això és que han passat, no sé, 7 o 8 anys, sí. I en aquest temps veiem els dos mateixos personatges. Què fan els dos personatges? Jordi Évole intenta no fer-li una entrevista que pugui semblar pròpia de president del govern, que no pugui semblar que li dona, que li fa preguntes perquè l'altre quedi bé, sinó que intenta portar-lo al terreny seu, al terreny més personal, no? I el que fa Pedro Sánchez és intentar, doncs, centrar tot el seu discurs, sobretot, diguem, en que, no ho diu així, però, escolta, si el país va bé, no pot ser que a mi m'estiguin matant cada dia, que aquest seria el resum. Conclusió, què queda d'aquesta entrevista? Home, jo crec que hi ha coses interessants. O sigui, si l'haguessis fet una entrevista a Feijó, Feijó t'hagués parlat molt de Catalunya, entre cometes, i del País Basc, entre cometes. Per què? Perquè una mica d'anticatalanisme i la por a ETA és el que, entre altres coses, ha fet que creixi la dreta en aquest país. Dos qüestions que tu pots dir, no estan sí, el tema d'ETA, ETA no existeix, ETA està fora ja del terreny de joc, i en tot cas, gent del seu entorn, en la democràcia és tan forta que ha aconseguit integrar-los al sistema, i el tema de Catalunya, jo crec que s'està en una fase de baixar el to, això que en diu ell, el reencuentro i tal, no sé què, bueno, no sé si ens hem retrobat o no, però com a mínim hi ha una certa tranquil·litat formal. Ara, hi ha coses que estan damunt la taula i que cal solucionar. O sigui, és molt raro que hi hagi un president de la Generalitat doncs, a Waterloo. Ho sento. O sigui, tu pots no ser independentista, però això genera, com a mínim a mi, i suposo que molta gent com jo, em sembla que això cal posar-hi fil a l'agulla i intentar resoldre-ho de la millor manera possible, no? I respecte a què fem en Catalunya, doncs no ho sé, dins de la política de reencuentre m'hagués agradat una mica de dir, bueno, les tres coses que estem disposats a fer en aquests moments, que és, doncs, no sé, fem establir doncs, un pacte fiscal, un pacte d'infraestructures, no sé, aquestes coses que deuen ser molt autonomistes, però que fan que un país funcioni. Més enllà d'això, jo el que crec és que sí, ell aquí, l'única cosa que jo trobo és que hi ha un excés de victimisme. O sigui, ell s'ofereix pràcticament com sembla que era Sant Sebastià, no? Aquell que apareix ple de fletxes, sí. I tal, pintat per... Sí, sí. No, ara m'està mirant malament.
La cullera.
Ara què dius? Sí.
No, però hi ha una cosa...
No,
una cosa...
perquè sí, perdó. Sí, perquè tenint raó, hi ha un punt... Hi ha un punt que tu no pots anar tot el rato parlant de les teves fletxes.
Són les 9:37, va ser la conillera. Però abans, una cosa per periodistes. Ahir, Évole, que és molt llest, acaba l'entrevista amb el que ell veu, com tots veiem, si en aquests moments és molt més interessant una entrevista amb Núñez Feijóo que amb Sánchez. Perquè Núñez Feijóo sí que ha de contestar moltes preguntes que amb Évole li costarà molt.
Molt compromesa.
És molt compromesa, perquè evidentment ha de parlar per ell i ha de parlar pels altres. I parlar pels altres, hosti, és molt complicat, tenint en compte qui és i d'on ve Núñez Feijóo. Però abans, aviam, Mònica Terribas i després seguim. Mònica.
Una qüestió. Ahir al País em sembla que era que analitzava com està anant aquesta campanya i parlava precisament d'una cosa que després Pedro Sánchez a l'entrevista també deia, no? La qüestió emocional i de la campanya i de la deshumanització, etc. Jo crec que quan estem fabricant i seguint el relat de la deshumanització o humanització, que és el que ahir va passar en aquesta entrevista amb Jordi Évole, és quan no estem fent la feina per batallar contra l'extrema dreta. A l'extrema dreta se la combat amb raó amb dades, amb polítiques concretes, amb fets. No amb dir, jo no sóc una mala persona, jo el sanchisme, jo no sóc això que vosaltres voleu retratar. No, no. És a dir, a l'extrema dreta se la combat amb fets i amb polítiques reals i amb les coses que realment s'han fet i amb les que es vulguin fer. I penso que la responsabilitat de tots els periodistes, en aquest cas, i de tots els mitjans, és portar aquesta campanya cap a la raó. Cap a la raó, i treure-la de l'emocionalitat. Perquè si nosaltres abonem l'emocionalitat, que és fàcil, perquè hi haurà talls, doncs, sempre vistosos dels uns i els altres, criticant aquest, criticant l'altre, farem que la campanya vagi cap al terreny on l'extrema dreta es mou bé, que és la de l'emoció. L'emoció contra la inseguretat, contra la por, etcètera, etcètera. I penso que és la responsabilitat dels periodistes portar aquesta campanya sistemàticament cap a la raó. Cap a la raó, que vol dir fets, polítiques. Anem a veure què ha fet aquest govern, anem a veure si s'ha millorat amb el salari mínim, anem a veure si s'ha millorat amb les pensions, anem a veure què s'ha fet en polítiques per la igualtat de les dones, anem a veure què s'ha fet en política LGTBI, què s'ha fet en migració, aclarim els fets de Melilla, si són 23 o un centenar de morts, siguem transparents amb les polítiques que hem fet respecte al conflicte a Catalunya, anem a veure quines aportacions ha fet Bildu reals en el progrés social, aprovant lleis que puguin haver estat en benefici del progrés d'Espanya, i traiem-ho de l'emocionalitat. Perquè si convertim Sánchez en aquest home que se'n va a l'Hormiguero a dir o amb el Jordi Évole a dir que es lleva amb suor i que va passar un mal moment aquí i allà, que no li trec cap valor, perquè l'estil Évole va quedar clar ahir i per tant res a discutir sobre això, però penso que la nostra obligació com a periodistes és no caure en la trampa de l'emocionalitat. I ell hi pot caure, perquè ell hi pot caure, vull dir Sánchez, perquè ara començarà a anar a tot arreu per fabricar aquest personatge humà i emocional i tal, i jo sóc bona persona. Escolta, no. Parlem de política i parlem de raó, que és l'única manera de vèncer l'extrema dreta davant de les seves mentides. És a dir, l'única manera de vèncer l'extrema dreta és dir-li, escolta, canvi climàtic és això i això i això, violència de gènere és això i això i això, i aquestes són les xifres de morts, i aquestes són les coses que estan passant.
Mira, Mònica, Ana Rosa ara està titulant Sánchez en su burbuja del sanchismo. Clar. És a dir, 12 hores després de l'entrevista continua exactament igual, i ja pot anar Pedro Sánchez allà, o pitjor. I després hi ha hagut una notícia a última hora. I molt simptomàtica.
Ha demanat entrevistar-se amb ella.
Com?
Que ha demanat entrevistar-se amb ella.
Sí, va demanar ahir. Sí.
Ahir ho va dir.
Diu, la notícia de l'última hora és Maria Guardiola, presidenta del PP a Extremadura, fa marxa enrere i una carta a la militància considera imprescindible el màxim respecte, diàleg i un acord pragmàtic, programàtic amb Vox.
Bueno, alguns han hagut de borrar algun tuit que havien fet dient coses.
A més, el seu principal assessor de comunicació ha dimitit. Entre altres coses,
li han retorçat el braç.
En aquesta carta a la militància també diu: "Con Vox compartimos una prioridad, pasar página de la política socialista. Se está usando la situación postelectoral en nuestra comunidad para tratar de influir en la campaña nacional y esa presión se está trasladando injustamente al PP en su conjunto. No queremos que se utilicen las reuniones de nuestros afiliados para hacer daño a la organización ni desviar la atención de lo importante." María Guardiola ha canviat d'opinió en 24 hores.
Una revelació divina.
Volant, que sí, li ha parat
la ha caigut del cavall i s'ha quedat així.
Efectivament. Pablo Iglesias, Pablo.
Le voy a dar un dato, señor Basté. La entrevista de ayer tuvo 1,4 millones de espectadores con una cuota del 12%, un poquito más solamente que la de Yolanda Díaz el 16 de abril, que tuvo 10,2 y 1.430.000. Nada que ver con la cifra, por ejemplo, de 2016, cuando Évole entrevistó a Pedro Sánchez, que tuvo 3,6 millones y 20,1, y no digamos ya de las que hizo en el año 2014 o 2015 con más de 5 millones de espectadores. ¿Eso qué quiere decir? Pues como primer dato importante, esto ya no tira como en el pasado. Ni Évole tira tanto como en el pasado, ni Pedro Sánchez tira tanto como en el pasado. O sea, el veredicto de la audiencia es terrible. Yo creo que esta es la primera cuestión que hay que asumir. Yo creo que ahora un programa lo petaba con Zapatero, por ejemplo. Y creo que aunque Évole pues sigue siendo muy buen periodista, no es tan fresco como era hace 4 o 5 años. O sea, yo ahora me imagino pues a una periodista de menos de 30 años o de 30 y pocos haciendo las entrevistas con otro estilo. O sea, yo creo que hay como una sensación de que se puede seguir viviendo de las rentas, que Évole es lo mismo que fue, que Pedro Sánchez es lo mismo que fue. Creo que estamos en otra época. I a Sánchez se le nota una cosa...
Una cosa, Pablo, deixem les coses també, diguem-ho, eh? L'entrevista va anar molt tard ahir, amb segon prime time, eh? Va anar a les 10:30, que normalment va a 9:45, que és una hora que té més audiència i té més share, i sobretot té més número de...
I després d'això es replica les xarxes, has de veure al final el que acaba sumant tot, eh? Sí, la tele no és un mitjà com fa 10 anys, jo crec que amb això estic d'acord, però després tot això, a vegades l'altaveu està fora.
Però
no és igual.
Continua, Pablo, però alerta perquè han baixat les audiències dels mitjans tradicionals i el seguiment es fa per altres vies i això no és imputable que Jordi Évole sigui menys fresc fresc.
Bueno, però això és una opinió mía. Si está bien que los periodistas os defendáis entre vosotros, yo digo mi opinión y después decís que no tengo razón. Ana Rosa sigue petándolo en audiencia, Pablo Moto sigue petándolo en audiencia, A3 Media sigue petándolo en audiencia, yo creo que el famoso tsunami que señala Narciso Michavila es una realidad y eso tiene en primer lugar una expresión mediática. Ayer Pedro Sánchez lo trataba de reconocer. Y sin embargo, yo creo que funciona mucho mejor Zapatero y voy a tratar de explicar por qué. ¿Qué le pasa a Pedro Sánchez que ayer se notaba muchísimo en la entrevista? Pedro trabaja, como muchos políticos de ahora, con un equipo de asesores que le hacen focus group. De hecho, él lo reconoció el otro día, cuando dice en la entrevista con Alsina, no, porque yo tengo colegas de 40, 50 años que no les gusta esto del feminismo y tal, y al día siguiente dice, no, no es que fueran mis colegas, es que era un focus group. Ah, amigo, lo que tienes es un grupo de asesores que está convencido que la política es un mercado de demanda, que hacen encuestas y que ven cuáles son los temas conflictivos, los temas que funcionan y no sé qué. Y por lo tanto, hay que atacar al Ministerio de Igualdad porque eso no funciona después de las campañas mediáticas. El problema de eso, el problema de hacer política tratando de decir lo que la gente quiere oír, es que eso no funciona. Eso no funciona en un ecosistema mediático en el que los marcos y los temas los termina dominando la derecha mediática. Eso, por ejemplo, hace 5 o 6 años no ocurría. Hace 5 o 6 años, o 7 u 8, los dominaba Évole. Évole hacía un salvados entonces y tenía el país entero discutiéndole de lo que Évole quería. Ahora, pues eso, 1,4 millones de espectadores y en general con la sensación de que vivimos en otra época y en otro mundo. ¿Qué es la sensación con la que me quedo yo ayer? Que Sánchez en realidad lo que está tratando de hacer es compensar una cosa que se podía haber compensado si lo hubiera tenido claro hace 4 años. Es decir, la derecha mediática es como a buenas horas mangas verdes. O sea, te llevamos diciendo eso desde hace mucho tiempo. En el gobierno podíamos haber trabajado, y es una cosa que nosotros le propusimos, para tratar de reequilibrar la correlación mediática de fuerzas. Y lo único que hizo Pedro Sánchez ahí fue reequilibrar un poquito el grupo Prisa, que era muy de derechas con Caño, y cambió algunas cositas para que volviera a ser un poquito más como había sido siempre el grupo Prisa. Pero claro, pensar que eso puede compensar todo un bloque mediático que además, gracias a Teresa Fernández de la Vega, que le dio la publicidad a Mauricio Casal renunciando a la de Televisión Española y entregó todo el mercado publicitario a Mediaset y a 3Media, se empezaron a construir las bases de lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez ahora y por qué no va a RACU? Claro que no va a ir a RACU, porque ahí no tiene nada que ganar. Él lo que va a intentar es ir a Ana Rosa y a los programas de derechas porque sus equipos del Focus Group le han dicho que está perdiendo algunos electores, que con estas cosas del feminismo y del sanchismo y que si la ETA y que si no sé qué, ha perdido votos y va a tratar de ir allí a decir que él es patriota español también, que él no tiene nada que ver con la ETA y que es, ante todo, una buena persona. Claro, yo creo que es tan difícil que eso se traduzca en algo diferente a una reagrupación de votos dentro del PSOE, que sin embargo sea completamente insuficiente para evitar que gobierne Feijóo, con Vox o con una abstención o un voto a favor del Partido Socialista para evitar que gobierne la ultraderecha, que ya se están sentando las bases sobre eso, nos lleva al punto de que esa no es la manera más eficaz de enfrentarse a un tsunami ideológico de la derecha y de la ultraderecha que están viendo que lo que han ganado culturalmente es solamente cuestión de tiempo que lo ganen electoralmente.
Bueno, això que al final la Mònica Terribas és que és, en lloc d'anar amb arguments, va amb el tema de l'emoció.
És que s'ha de polititzar aquesta campanya, i ho dic en tots els sentits. És a dir, s'ha de polititzar, s'ha de parlar de política, no de persones, no de si dormen, brenen, esmorzen, sopen o fan el que sigui, no? Que hi va haver punts, evidentment, de l'entrevista que es va parlar de política, però anar a fons, política internacional, política econòmica, polítiques socials, anem a fons amb els temes, perquè és l'única manera de combatre realment l'extrema dreta.
Va, són un mitjà minuts de les 10, perdona, Teresa, i perdona, Miquel. És que avui Anna Rosa Quintana ha parlat de l'entrevista de Sánchez amb Évole. Recordeu que en l'entrevista deia que ell volia anar a Telecinco amb la Anna Rosa, ha posat les imatges de la conversa del Jordi amb el Sánchez i just després ha dit això que ara sentireu, fins i tot l'ha comparat amb Donald Trump.
Bueno, pues nada. ¿Qué queréis que os diga? Es que Sánchez no ha entendido la crítica. Sánchez cree, está convencido de que todo lo ha hecho maravillosamente, que solo se ha equivocado con la ley de solo sí es sí, y confunde el insulto con la crítica. Y eso es una falta de autocrítica muy peligrosa en un gobernante. ¿Qué es lo que hizo Trump? Exactamente. Bueno.
I aquí s'ha acabat, eh?
És curiós que li digui Sánchez, però, és el president del govern espanyol.
Sí, sí.
En la manera com es denomina el personal,
però
hi ha una...
Aquest tall de la senyora Quintana també demostra que hi ha gent que no sap distingir entre periodisme i militància. És a dir, un periodista és un professional de lo seu. Quan fa militància, jo crec que la credibilitat es perd. Os posa com a mínim en qüestió. I aquesta senyora lo que fa és militància.
Té una biografia periodística i política millorable, la senyora.
Bueno, sí, escriu llibres, no?
Bueno, escrivia llibres, té un marit que no passa res, però vull dir que és un marit que...
D'amistades peligroses.
Que té uns amics raros que no aconsellaria.
Està a punt de sortir, no, la sentència d'un dels seus casos?
Aviam, Màrius i Mònica, deixem amb la Teresa Cunillera.
Jo volia dir una cosa, perquè jo estic absolutament d'acord amb el que diu la Mònica, que una campanya és una campanya per parlar de política, dels fets de la política. I és curiós que no hagi per part d'aquell que diu que ens vol governar i que a més està demostrant a tots els seus pactes a comunitats autònomes, a parlaments, etc., que està fent un tipus de política de la qual no vol donar compte. Perquè estem a 4 dies, com aquell que diu, de començar la campanya electoral. Jo dubto molt que acabi a venir debats. Se'ls ha dit al Partit Popular qui és el seu portaveu en matèria econòmica perquè debati amb la ministra d'Economia. Parlem de drets, perquè estem veient tot aquest seguit de pactes que estem veient en el que negacionisme climàtic, aquesta nova presidenta del Parlament de les Corts Valencianes, que és una senyora antiabortista. En fi, estem veient una sèrie de coses i tu pots posar els fets sobre la taula. És que no cal que els hi posis, ja hi són sobre la taula. I en canvi, aquell que diu que té un projecte, que aquell que diu que té un projecte no vol contrastar. Possiblement, jo crec que perquè no en té més enllà de lo que ells diuen derogar el sanchisme, perquè, clar, aquest titular que explicava abans el Jordi, és que el sanchisme, entès com una definició, s'ho inventa el PP. És el PP que parla del sanchisme com si fos un règim. Però jo insisteixo sempre, sabeu que ho he dit altres vegades, que és una cosa recurrent. Això és el que la dreta mediàtica també en aquell moment va fer amb el Felipe González, es va fer després amb el Zapatero, i la veritat és que jo la crueltat, l'assanya i la... En fi, tindria més d'això, però no seria prudent que ho digués, que ha fet el Partit Popular i tots els seus col·laboradors necessaris amb el Pedro Sánchez, jo crec que és d'una... bueno, és lleig. Però, insisteixo, és dir... Si de veritat, jo sí que crec, però sense deixar de parlar l'emoció, perquè l'emoció també és important, o que esperem d'algú que té que gestionar la pandèmia, que té que fer un decret de l'estat d'alarma, que té que fer això, i que digués que s'aixeca pel matí fresc i que se'n va a fer esport, s'ha d'aixecar angoixat, perquè sap que està prenent unes decisions terribles. I això és així, i a més, a mi humanitzar la política em sembla bé. sembla bé, perquè hi ha una qüestió d'empatia, de que la gent sàpiga que tenim algú que és sensible a lo mateix que ens preocupa a nosaltres, però és veritat, si parlem de fets, per què no se li està exigint cada dia sí, dia també, al senyor Núñez Feijó que es fixin en els debats de la campanya electoral.
I el senyor Pedro Sánchez, que és qui ha governat.
Però si ell ja ho ha dit.
Moment, que falta...
És ell el que ha proposat els debats.
Falta Miquel Samper. Un moment, sisplau, i de seguida Miquel Samper, el món a RAC1.
RAC1.
Vivim a un ritme accelerat i arribem just a tot arreu. Però per què no gaudir del moment? Sobretot quan estàs esperant el teu vol. Aquest estiu, sent el ritme de l'aeroport amb tot el que tenim preparat per tu i gaudeix d'ofertes exclusives a les nostres botigues i restaurants. Què esperes per viure el nostre ritme? Més a aenasienteelritmo.com. Aena, aeroports per tu.
Sofia, fa temps que vull parlar amb tu.
Sí? Digue'm, Daniel.
Voldries... Ui, perdona, me n'he d'anar. M'he deixat l'aire condicionat de casa engegat.
Que res no t'espatlli el dia ni el mes. Posa-hi un Aidu a l'aire de casa teva o del teu negoci. Controla'l des d'on siguis i comença a estalviar. Tan fàcil com instal·lar-lo tu o el teu instal·lador de confiança. Disponible a Amazon. Aidu, d'Aizone.
Pepco obre una nova botiga al Centre Comercial Sant Boi. Troba un impressionant assortiment de moda i llar per a tota la família a preus increïblement baixos. Descobreix samarretes 100% cotó per a nens petits per 2,50 euros, o jocs de gots de disseny per només 4,50 euros. Pepco, sent la qualitat, enamora't del preu.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de viatge.
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Únic centre a Girona especialitzat en disfuncions sexuals masculines. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Are you ready per WhatsApp? I si busques un curs d'estiu pels teus fills, apunta'ls al nostre Summer Camp, el millor curs intensiu d'anglès per adolescents. Més info a whatsapp.es.
What's up? Welcome to the English Revolution.
Estrena un Volkswagen aquest mes de juny a Sarsa Volkswagen amb quotes d'escàndol. Això no passa cada dia, només durant el mes boig de Sarsa Volkswagen. Aconsegueix aquest mes de juny el teu Volkswagen Taigo o Volkswagen Tiguan amb quotes d'autèntic escàndol i amb entrega immediata. A Sarsa Volkswagen, concessionari oficial a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa.com.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Any 1300. Corretja està dominada pels templers i el seu castell es converteix en un dels pocs centres del poder templer de la Catalunya vella.
L'1 i 2 de juliol, 14a Festa dels Templers a Porreig. Jocs gegants, tallers, taverna, visites teatralitzades, música, dansa, espectacles de misteri i llegendes dels templers. Descobreix l'època templera a Porreig. Vine a la Festa dels Templers.
Torna el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú.
Des de dijous 29 de juny a dissabte 1 de juliol, el públic que vingui a la Masia d'en Cabanyes podrà viure els concerts de Suede, The Libertines, Julieta Venegas, Jorge Drexler, Aurora, Lori Meyers, l'Imperatriz i la Casa Azul, entre molts altres.
Tota la informació i venda d'entrades a vidafestival.com. Vine al Vida i descobreix per què This is not a festival.
Estrena nou BMW iX1 per tan sols 435 euros al mes. Sense entrada, amb pla Moves inclòs. Només a Motor Múnich, claus en mà. Oferta vàlida fins al 30 de juny. A més, Motor Múnich et regala un cap de setmana romàntic amb el teu nou BMW. Visita'ns i informa't en els nostres concessionaris. A Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Sant Fruitós de Bages i Vic.
Música.
avui a la tertúlia amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Ara sí, 2:50. Senyor Miquel Samper, vostè dirà.
Sí. Aviam, jo sense que serveixi de precedent i com que no ho ha fet el Pablo, citaré el senyor Juliana.
Hombre!
Sí, sí, no te lo tomes mal, Pablo.
Ja el trobàvem a faltar.
Però aquest cap de setmana, crec que el dissabte, feia un article molt interessant en el que deia que la gestió, que la bona gestió no era sinònim d'èxit en la política. Bé, esteu parlant de parlar de coses, de parlar de programes, de parlar de política, no? Però ens agradi o no, és evident que la dreta ha sabut trobar aquest tsunami que deia l'adreça en forma de relat i l'emoció s'ha imposat a la gestió. No perquè ho digui el Juliana, perquè és una evidència. És a dir, jo crec que ja fa dies que ho estem dient que la gestió que està fent el Partit Socialista a l'estat espanyol és correcta, és més que digna. Ha superat una pandèmia, crec que amb nota. Estem superant el tema econòmic, crec que amb nota. Parlava la Mònica ara del tema internacional, l'agenda internacional del Pedro Sánchez, del president Sánchez, probablement sigui de les agendes més encertades dels darrers anys de presidents del govern espanyol, i malgrat tot això, s'ha imposat un criteri, que és el criteri, aquest tsunami que deia la Teresa, del relat de l'extrema dreta, que són quatre conceptes breus, el més breus possibles, doncs